Va, 5 minuts i ens plantarem a les 9:30, a les 4:30. Començam l'anàlisi del ple insular que va tenir lloc ahir dijous, el ple ordinari del mes de març. Començam amb el president Llorenç Còrdova. Benvingut a Ràdio Illa, president.
Moltíssimes gràcies. Bon dia a tots.
Bé, vostè mateix, què és el que destacaria d'aquesta sessió plenària d'ahir?
Bé, igual començaria per una proposició, una proposta que vaig presentar jo en aquell moment, la vaig defendre jo, que era la proposta per l'aprovació del pla estratègic de subvencions per 2024-2025. El que heu comentat, Valtos, també d'inici en les notícies, no? És el pla estratègic de subvencions, és el que marca les subvencions, o la línia almenys de les subvencions que farà el Consell Insular durant el període aquest de 2 anys. Mos hem adequat a la normativa nova de la llei de Consells Insulars, que és la 4/2022, que va entrar en funcionament ara fa poc, i el que fa aquesta normativa, en positiu sobretot, és que hagi més informació, que hagi més transparència amb aquestes subvencions, i bé, doncs això, que tot el que sigui transparència i informació, que la gent pugui veure-ho i es pugui mirar, doncs molt millor. A més, el que s'ha fet és adaptar-ho i intentar que sigui el més flexible possible. Què vol dir això? Clar, programar subvencions a 12 anys vista és una miqueta complicat, però el que farem serà basar-nos en els pressupostos, que això sí que s'aprova cada any, i llavors, si té que haver qualsevol altra modificació o ampliació, doncs aquest pla és flexible en aquest sentit, però tota aquesta línia de subvencions, almenys ja tenim una línia per allà on anar. És una quantitat de 2,8 milions d'euros, i crec que és de destacar que no s'ha baixat ninguna de les subvencions i han pujat totes les que han pogut. Ens hauria agradat pujar-les totes, però tenim alguna limitació per fer-ho. Doncs bé, amb això ja tenim una cosa molt important que teníem que fer i ja es pot funcionar amb aquest d'aquí. Com que llavors entraran els altres grups, doncs m'imagino que tant la Unió parlarà de les seves propostes com el grup socialista o gent per Formentera també de les seves. Una altra cosa també acabava i que em correspon a jo com a president és la tanda de preguntes. Va haver 19 preguntes orals dels grups PSOE i gent per Formentera cap a l'equip de govern. A jo em varen correspondre 11 de les 19, varen tenir feineta, i bé, doncs, va respondre totes les preguntes que hi havia bastants de dubtes, sobretot el tema de la crisi, el tema dels quioscos...
Amb el tema de les preguntes, permeti'm a veure si ens podria fer una síntesi breu de les que creiem que són de més interès. Primer de tot, ha pensat denunciar el tema de que s'hagi publicat les gravacions seves en converses amb Alcaraz?
Més que denunciar-ho, a veure, és obligació, i això ho tenim tots els ciutadans, però sobretot els càrrecs públics, de que si tenim sospita que es pugui cometre un delicte, es posarà en coneixement. Jo denunciar-ho, com que no som jutge, no sé si és delicte o no és delicte, el que sí que s'ha fet és posar en coneixement de la Guàrdia Civil perquè ho reculli, perquè valori si hi ha alguna actuació delictiva i si hi ha alguna actuació delictiva doncs que posi en marxa les accions que cregui adients. Això sí que s'ha fet.
Bé. Sobre el tema dels quioscos, GPRF li preguntava quina és la pròxima passa en aquest concurs de quioscos i també el PSOE li deia doncs, en què consisteixen les pressions que vostè ha rebut en aquest concurs de quioscos i per què no s'ha fet l'adjudicació encara, vostè mateix.
Mm-hmm. Comencem amb aquest següent pas que donarem. És justament avui a la una tenim Junta de Govern aquesta setmana. Jo la setmana passada ja vaig informar en els membres de la Junta de Govern que portaria una proposta. Es portarà aquesta proposta, es debatrà i s'aprovarà el que es cregui adient per la Junta de Govern. La mesa de contractació, vull deixar una clara una vegada més, que ha fet la seva feina, la feina de la mesa de contractació, que es valora si la proposta està feta, i ara ens toca a nosaltres, com a Junta de Govern, resoldre, doncs, amb tota la informació que tenim, en la decisió que creguem més justa i més adient per l'illa de Formentera. Entonces, això es farà avui mateix.
Avui
a la una tenim Junta de Govern.
Molt bé.
I allí almenys es prendrà una decisió. Clar,
les decisions són dos a prendre, no? Diguem-ne, o adjudiquem el concurs en marxa o en convoquem un de nou. Seria així?
Exactament, sí. O es tira per endavant o es tira per darrere. En cas de tirar per darrere es convoca un nou. Ara, en aquestes altures, és difícil aconseguir que fer un concurs que surti gent i que puguen muntar és molt complicat ja en aquestes altures, però bueno, es anirà fent i paral·lelament, doncs per si no sortís, com que servei es té que donar, miraríem o trobaríem la manera de que es pugui donar aquest servei, que al final és important.
Com seria aquest pla B, diguem-ne?
Com, perdó?
Com seria aquest pla B?
El pla B, bueno, doncs igual seria aplicar el que es va aplicar durant aquests anys que no s'ha aplicat aquest aquí. Aquesta igual seria la més senzilla. Que diu, però és que sempre són els mateixos que són els que havien tingut fins ara, clar. Aquesta facilitat que tenen el personal, tenen el coneixement, tenen infraestructura, però bé, però si es ve de fer un altre o ves d'entrar gent nova, doncs es tindria que mirar. És complicat, perquè tot estava encaminat a les concessions i tot, a tirar per endavant aquest d'aquí. Bueno, està preparat per qualsevol de les decisions que es prengui, ja la feina està començada, preparada per posar-la en marxa.
Molt bé.
És una hora que passa llavors a la una.
L'informe aquell famós de la UIP, què diu? Sí. Quin camí hauríem de prendre? Un nou concurs o adjudicar el que tenim en marxa?
Aquest informe extern, el que recomana, o el que diu que s'hauria de fer, és no adjudicar, és desistir de l'adjudicació. Han passat 24 mesos des del concurs, hi ha hagut molts canvis, econòmics sobretot, doncs el que recomana és això. Clar, la Junta de Govern, a nosaltres ens informa, però no és un informe vinculant, no tenim per què fer cas en aquest informe, però clar, aquest informe el que sí que ens diu, i crec que és molt, molt important, és que ens diu que hi ha una inseguretat jurídica molt grossa amb aquesta decisió. Aquesta decisió presa fa 24 mesos no hauria cap inconvenient, acabes de fer el pla, que acabes de fer les puntuacions, s'adjudica i no canvia res, però 24 mesos després, sapiguem tot el que ha passat durant tots aquests 24 mesos, d'inflació, de la guerra d'Ucrània, de problemes d'abastiment de productes, clar, tot això ja sabem que amb altres contractes, com poden ser la de residus, en el contracte de transport, en tot això afecten i pugen els costs. El que passa és que aquelles contractes ja estaven adjudicades. Aquí la diferència és que ara hi ha unes propostes que són les més valorades,
exacte,
però realment no estan adjudicades, ni estan funcionant, ni tenen cap contracte, ni tenen res. Llavors, clar, seria ja començar amb unes condicions de fa 24 mesos que no es poden canviar, perquè, clar, hi ha un plec de condicions que no es pot canviar i hi ha unes ofertes que no es poden canviar. Llavors, aquí el que hem de mirar és si és factible, si no és factible, si ho assumirien, si no ho assumirien, clar, aquí està el problema. Però sobretot, i el més important, han de donar servei, han de ser justos i té que ser l'oferta que s'adecui millor, o la decisió, perdó, que s'adecui millor a la situació actual de Formentera.
En tot cas, avui a la una hi ha la Junta de Govern en què es prendrà una decisió, entenem que ja definitiva, sobre aquesta qüestió del concurs. N'estarem molt pendents. Escolti'm, li he de preguntar per aquest vot, diguem-ne, en el qual vostè es va desmarcar del sentit del vot de Sa Unió en aquella proposta de GPRF per esmenar els problemes a la zona blava, els parquímetres. GPRF hi va votar a favor juntament amb el PSOE i vostè, i així es va poder aprovar la proposta, que va comptar amb els 8 vots en contra de Sa Unió. Finalment, el seu vot, el de president, el vot de qualitat, va, diguem-ne, desequilibrar la balança a favor d'aprovar aquesta proposta.
Sí. Voldria aclarir una cosa, perquè, clar, el més senzill és dir que hi ha 8 consells de Sa Unió i és president, i és el president el que vota diferent. Jo se'm va demanar, perquè jo, com vaig dir, d'acordar el sentit del vot, el equip de govern, em van dir que havia de ser jo el que marcàs el sentit del vot. Jo vaig marcar en el sentit del vot que s'aprovàs, perquè és una proposta que realment el que diu és que el Consell Insular de Formentera té que esmenar les deficiències existents a la zona blava per evitar cobraments indeguts en els usuaris que no disposen de bonificació. O sigui, s'estan fent uns pagaments, no passa res per un error o perquè s'està treballant i encara no s'ha aconseguit, però s'estan fent uns cobraments indeguts. No hi ha res més, no hi ha un trasfons polític aquí ni res, no? Inclús gent per Formentera va estar disposta a modificar aquesta proposició perquè fos més fàcil que l'aprovéssim, i jo vaig traslladar en l'equip de govern que es pot passar que havia de ser favorable. Realment és que s'han desmarcat del president el grup Sa Unió. Perquè si me demanen el sentit del vot, jo els hi dic, i llavors si deixen votar una altra cosa, ho dic perquè a vegades aquestes coses són importants. Sembla que jo sigui que estigui en contra de tot, però si jo se'n demana en un sentit de desvot el trasllat i llavors vol
comptar
una altra cosa, sí, doncs sí, no passa res, però... Bé. Però bueno, jo és el que deia, no vaig a fer un vot partidista, jo tinc que fer un vot en el que crec que és millor pels interessos de Formentera. Ja m'està cobrant unes coses que no es tenen que cobrar, doncs jo crec que no és bo per Formentera.
I ja per concloure, president, una altra proposta que també l'atany, en aquest cas a iniciativa del PSOE, la convocatòria urgent i extraordinària de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell de Formentera. Sabem que està composada per diversos vocals i un secretari. El secretari és l'Àngel Custodio Navarro, que al seu torn és secretari del Consell. Tres vocals, Lídia Serrano, lletrada insular, Javier González Granado, exnotari de Formentera, i també Neus Costa, exdirectora del CEIP Sant Ferran. Qui presidirà la comissió? Ho dic perquè, clar, en principi era Alcaraz, per quan era responsable de recursos humans, després de la destitució ja no ho és, per tant és vostè, però vostè està, diguem-ne, implicat amb l'assumpte que dirimirà la comissió. Per tant, vostè podrà presidir-la o no?
No, vaja, no sé, igual seria possible presidir-la, però no seria mica lògic, o sigui, no, jo no la vaig a presidir, per supost. M'ho vaig parlar amb el seu secretari perquè són les coses que van sortint i varen dir que ho adequaríem, però no té que haver cap problema. Vull dir que nombrarà simplement un president. I ja dic, jo encara que pogués ser president d'aquesta comissió, denegaria i renunciaria perquè no seria correcte. Vull dir, en cap moment, si se'n diu que jo som una de les persones que té que donar explicacions, que a més que no ho assumeix, i n'estic content, a més, de poder donar explicacions i aclarir el tema, el que no vaig a fer és ser president d'aquesta comissió, per suposat.
President Llorenç Còrdova, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que passi un bon divendres.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon divendres i bon cap de setmana.
Bé, i seguim amb l'anàlisi del ple. Tornem a reprendre aquestes opinions dels diversos grups polítics al ple insular. Teníem nosaltres a Anna Joan. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
Tot seguit, serà d'aquí un consell publicitari que reprendrem amb Anna Joan, després Alejandra Ferrer i també José Manuel Alcaraz.
El Centre Mèdic Formentera està de celebració. Ja són 10 anys oferint un servei integral de salut a la ciutadania de Formentera. I ho celebren amb nou horari. Estan oberts cada dia de dilluns a divendres de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda. 7 hores ininterrompudes obrint les portes als seus pacients. Centre Mèdic Formentera. 10 anys d'excel·lència sempre atents a les últimes novetats en el camp de la medicina. I ara, a més, amplia la seva oferta de professionals amb l'oftalmòleg Doctor Fernández. Són on sempre. A la Sabina, a la plaça Illes Pitiuses, 971 32 16 80, 16 80 per a qualsevol consulta. Centre Mèdic Formentera, 10 anys sent el far de la vostra salut.
Bé, doncs, en la sessió d'ahir del ple, els socialistes van presentar dues propostes. Una va ser aprovada per unanimitat, a més, i l'altra doncs, es va quedar en camí. Anna Joan, vostè mateixa, per on vol començar?
Bé, la veritat és que bueno, explicaré un poc les dues proposicions de resolució que va presentar el Partit Socialista i també parlarem de les 8 o 9 preguntes que varen fer.
Molt bé.
Dic que bueno, començaré per la proposició que va ser rebutjada en els vots en contra de l'equip de govern. Més expresident, o de la Unió més expresident, que té que veure referent a la moratòria de places turístiques que es va establir a les Illes Balears i també a la nostra illa, a Formentera.
Afecta unes 3.800 places.
Que afecta unes 3.800 places i que té que veure en la normativa que es va aprovar amb el 2022. Dic que ja per llavors el Consell Insular de Formentera es va manifestar que estava a favor en principi d'aquesta moratòria. És veritat que Formentera havia fet la seva feina d'establir una zonificació on es podia fer aquest lloguer turístic en plurifamiliars, també havia establert un sostre de places, però també és veritat que la situació ha anat canviant i ha anat avançant. Ja vàrem dir en aquell entonces que estàvem a favor de la moratòria per diverses raons. Primer, perquè establia un període, un termini de 4 anys perquè els consells insulars o els ajuntaments decidissin què volien fer amb aquelles places que es quedaven congelades, per 4, màxim de 4 anys. Si els ajuntaments, o en aquest cas el Consell Insular de Formentera, si ens centrem aquí a la nostra illa, havia de decidir amb aquests 4 anys què volia fer amb aquestes 3.800 places. Nosaltres, en aquell entonces, estàvem governant i ja vam decidir que era voluntat nostra de seguir de govern traslladar aquest debat en el Consell d'Entitats perquè fos la societat formenterera la que decidís sobre un tema tan important com és aquest i que és transversal, que afecta a tota l'economia de la illa i pràcticament a totes les famílies de la nostra illa. I per això, davant de les declaracions de l'altre dia de la presidenta del govern, la senyora Proens, on va dir que aixecaria la moratòria perquè considerava que era una acció intervencionista en el mercat, doncs vàrem traslladar aquesta proposició en el plenari del Consell Insular Formentera perquè fos el plenari és que es posicionés a favor de, o en contra de les paraules de la senyora Proens. O de, més ben dit, el que nosaltres realment vàrem traslladar ahir a l'equip de govern en el plenari era que Formentera mantengués la moratòria fins que es traslladi aquest debat en el si del Consell d'Entitats de Formentera i siga la societat formentera la que decideixi, perquè creiem que és un tema a prou important perquè no siga només una decisió política que es prenga a Mallorca, sinó que siga Formentera la que decideixi el que vol per Formentera, com hem defensat sempre que es té que fer. La nostra sorpresa va ser que el senyor conseller, el senyor Mayans, va dir que ell s'havia reunit amb els consellers de turisme de les altres illes per parlar d'aquest tema, però en canvi es negava, perquè van votar en contra, a que aquest tema que afecta directament a Formentera es debati a Formentera i sigui la societat formentera la que decideixi. Realment us va sorprendre moltíssim i crec que estan perdent una oportunitat de fer un seri debat, un autèntic debat de lo que volem per Formentera, quin és el futur que volem passar a la nostra illa, quin és el model turístic que volem passar a la nostra illa i sobretot perquè és un tema que afecta directament a gran quantitat de famílies, no només les que tenen places turístiques o les que en volien tenir, sinó que afecta a totes aquelles famílies, a totes aquelles persones, a tots aquells tus vecins nostres que no tenen, que no troben una vivenda per llogar per tot l'any. I realment és molt trist que vulguin debatre aquest tema en les altres illes i no vulguin debatre Formentera.
Bé, l'altra proposta que sí que prosperà en per unanimitat, la de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic.
Sí, la veritat és que aquesta proposta ve arrel de la situació trista, ja no sé quins adjectius més com qualificar-la, però sobretot trista, increïble, decepcionant que s'està visquent a la nostra institució per part de l'equip de govern. Una situació, una crisi institucional molt greu que han creat ells mateixos i que són incapaços de resoldre. Tenim un codi ètic que és un document on, entre altres coses, quan acceptam el càrrec de consellers, signam i ens comprometem a actuar en representació dels Consells Insulars de Formentera subjectes a uns principis i a unes regles de conducta que, en la nostra opinió, no s'està complint per part dels membres de la Unió i del president. Per això, ja que tenim aquest codi ètic que hem signat tots, tenim la comissió de seguiment d'aquest codi ètic, han demanat una reunió extraordinària i urgent perquè sigui aquest codi, els membres d'aquesta comissió de codi ètic, que per una altra part presidia el senyor Alcaraz i no pot presidir, ni pot presidir tampoc el president, perquè justament el dictamen que ha d'emetre o s'informa que ha d'emetre aquesta comissió que li demanam té que veure amb el seu comportament directe. Veurem qui la presideix, entenem que la presidiran els altres membres, que hi ha membres de la comissió que tots són de reconeixement prestigi i que realment estan en condicions d'emetre aquest informe, i llavors veurem quan facin aquest informe el que passa. El que està clar és que aquesta situació no pot continuar més. Aquesta situació de desprestigi cap a la nostra illa i de decepció cap als ciutadans de Formentera, decepció cap als seus votants perquè sí ho traslladen i sobretot perquè no sabem tota la veritat, nosaltres seguim dient que hi ha coses que encara no coneixem, cada dia coneixem coses noves, però així tot no les coneixem totes, s'ha d'acabar de manera immediata, perquè un efecte o un reflex d'aquesta crisi que estan vivint és la notícia que coneixíem ahir a la nit, ahir de tarda, a través de Ràdio Illa, de la vaga dels treballadors de la recollida de residus. Justament el Partit Socialista, també gent per Formentera, van preguntar per aquest tema a la consellera, del RAM, i va dir que ella confiava en que la reunió que hi havia ahir de tarda a Eivissa del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, que era la segona reunió, s'arribés a un acord. que no tenien plan B, que ells confiaven que arribaria un acord. Bueno, doncs la notícia que va saltar ahir és que no s'ha arribat a un acord, que anem a una vaga de recollida de residus en plena Setmana Santa, i el que és més trist és que si un llegeix tota la notícia que es va publicar, en el penúltim paràgraf diu que l'administració, el Consell Insular de Formentera, de compte anar allí amb ànim de solucionar el problema o de trobar una solució, l'únic que anava allí era, diguem-li que ja tenien el decret de serveis mínims. Crec que aquest no és el camí, no és el camí per poder trobar una solució. Formentera no es mereix que tinguem una vaga de recollida de residus i demanaríem, per bé de Formentera, per bé de ciutadans de Formentera, que resolguin la crisi i resolguin tots els problemes que tenim. Perquè els consellers, uns diuen que les àrees dels presidents són les que estan paralitzades, però veiem que realment problemes n'hi ha de gestió, n'hi ha a totes les àrees.
Deixi'm que li faci una pregunta. Els representants del treballador, en aquest cas Julián Albaráñez, ens va dir que l'acord per incrementar el salari dels treballadors de Presero estava subjecte a que el Consell l'assumís. Jo he pogut veure aquest acord i han signat treballadors i empresa Presero. L'he vist, he vist el document de l'acord. Però a mi em va dir el senyor Albaráñez aquí en directe que vostè hi era present quan es va comprometre a que des del Consell s'assumiria aquest increment. Això és així?
No. Vostè ho ha dit mateix, senyor Rubio. Vostè ho ha dit mateix. En aquest acord, qui l'ha signat? Qui està signat? Pels representants dels treballadors i per la empresa Presero. El Consell Insular de Formentera mai assumirà el salari d'uns treballadors que no són nostres. És que és impossible. Com Radio Illa assumiria el salari d'un treballador d'una altra empresa? No. El Consell Insular de Formentera assumirà el salari dels treballadors d'una altra empresa? No. No. És absolutament fals. Absolutament fals. De fet, no hi ha la signatura de cap membre de l'anterior equip de govern en aquest document. Va ser un acord entre ells, que l'empresa li traslladàs en els representants dels treballadors que l'increment aquest salarial estava condicionat a que el Consell Insular de Formentera els hi pagàs més per servei. Això podria ser. Podria ser. Però l'increment de sou està en la nova contrata. Està en la nova contrata. S'ha de fer perquè està en la nova contrata. Ara, l'empresa no pot tirar balons fora i els treballadors no poden dir tampoc que el Consell Insular de Formentera es va comprometre a assumir el cost del seu salari, perquè és absurd.
Anna Joan, del Partit Socialista, moltíssimes gràcies, que tingui bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Va, 9:55, 4:55, teníem nosaltres ara la representant de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer. Molt bon dia, consellera.
Molt bon dia.
Bé, en aquest cas, GPRF va portar 4 propostes al ple, i déu-n'hi-do, per ser de l'oposició, en veu aprovar 3. Vostè mateixa, no sé per on vol començar.
Pues sí, jo començaria per aquesta part, no, positiva, de 3 proposicions que vàrem dur, una d'esport inclusiu per anar millorant aquesta part tan important i que que totes les persones tinguin accés a l'esport i d'una manera normalitzada. També la recuperació de la festa intercultural com a una festa que el que fa finalment és demostrar aquesta interculturalitat que té la nostra illa i també celebrar totes les feines que es fan al llarg de tot l'any. Hem pogut veure com hi ha un programa molt extens d'activitats, però que justament aquesta festa que tant li agradava a la gent i que era una manera de fomentar la participació i l'organització entre totes les associacions d'aquestes diferents nacionalitats, aquest any ha caigut. Per això hem demanat que hi hagi el suficient impuls polític per garantir que tant la part tècnica i de treballadors de la casa, que sabem que justament aquest acte és una enfeinada per l'àrea de migració de benestar social, que puguin donar aquest impuls polític perquè sigui més fàcil per ells i sobretot també l'impuls polític en la part que respecta a participació per garantir que les associacions, que tots sabem que donen part del seu temps lliure perquè tots en puguem disfrutar d'una festa com aquesta, que ho puguin fer i tinguin l'ajuda necessària per fer-ho. L'última va ser la de la zona blava, on pues, vàrem denunciar tota una sèrie de malfuncionament sí. del sistema després de l'aprovació definitiva de l'ordenança que indicava pues, tota una sèrie de modificacions i al llarg dels últims dos mesos pues, s'ha estat poguent pagar en els... punts de la zona blava i també pues, pensam que no ha estat ben explicat, sobretot per les persones que venen de fora. La de l'esport inclusiu i la festa intercultural, la seva recuperació, es varen poder aprovar per majoria, és a dir, per unanimitat.
Sí.
I en el cas de la zona blava pues, es va aprovar d'una manera bastant excepcional, que és que el president va votar a favor d'aquesta proposta amb una explicació per naltros molt vàlida, evidentment. Naltros ens hagués agradat unanimitat perquè era el que vàrem treballar amb la modificació del que des de l'equip de govern es considerava pues, que no era correcte, però bueno, finalment el president va votar a favor i va dir que sí, que si efectivament hi havia coses que s'estaven fent malament, pues, s'havien de millorar i corregir. La quarta proposta que vàrem
presentar... consellera, deixi'm que li faci una pregunta respecte d'aquest vot del president Córdoba. Vostè com l'interpreta? I és un abans i un després, un punt d'inflexió?
Bueno, realment no, perquè l'important és que ells votin en bloc quan tenen les seves propostes i, de fet, totes les propostes que va presentar l'equip de govern es varen continuar votant en bloc. Aquesta, en concret, pues, justament parlava d'unes coses que s'havien de millorar, que realment l'equip de govern havia d'haver votat a favor i el president va considerar que efectivament aquestes coses no s'estaven fent bé i s'havien de millorar, així que no li dono cap interpretació més que aquesta. D'altra banda, per últim, vàrem presentar una proposició per que es treballi per recuperar el pla pilot de l'SDDR, de retorn d'envasos, que com sabeu es va fer la inauguració i es va tenir una persona treballant quasi al llarg d'un any per pues, iniciar totes les feines necessàries per fer realitat aquest projecte. Un projecte que consideram que justament per Formentera és essencial per continuar treballant en l'eliminació dels envasos, dels plàstics i també en la conscienciació necessària per saber que aquest reciclatge és necessari. Amb aquesta pues, ens varen votar en contra i a més va quedar ben clar que és un projecte que no li interessa a Formentera, al nou equip de govern, i també un projecte que no, el govern balear no vol que estigui en mans de Formentera. Crec que Formentera ha demostrat que és un laboratori perfecte, sobretot per projectes mediambientals. El Formentera Eco n'és exemple d'això i, la veritat, pues, molt decebuts amb que des del Consell Insular i, en concret, des de l'àrea de gestió mediambiental i la vicepresidenta, pues, no hagi volgut defensar aquest projecte tan important.
Alejandra,
d'altra banda,
vol fer ja un darrer apunt?
Sí, bueno, només fer sí, un petit comentari respecte de les proposicions, o una en concret que es va presentar per la Comissió Ètica, perquè es celebrés aquesta reunió extraordinària de la Comissió Ètica. Per suposat, vàrem votar a favor perquè consideram que ja no només el president, sinó tota la resta de consellers pues, no estan actuant de la manera que s'espera per... un càrrec d'aquest tipus en representació de tota l'illa. Estan deixant Formentera en ridícul, posant en perill la seva institució i per això i per tot el que hem pogut escoltar en els últims mesos i sobretot ja les últimes notícies en quant a acords preelectorals que no han estat traslladats a la ciutadania, com per exemple que el president no havia de ser president si guanyaven les eleccions, doncs hem votat a favor i esperem que en breu es pugui doncs, convocar aquesta comissió.
Bé, sobre això de l'acord respecte de qui ocuparia la presidència, jo suposo que ara, tot seguit, el representant de Saunió ho podrà matisar, perquè ahir ho vam parlar tant amb uns com amb altres, amb Còrdoba i amb Saunió, i ens ho van descriure amb uns altres termes, i entre ells coincidien. En tot cas, ara, tot seguit, que el mateix senyor Alcaraz ens ho expliqui. Moltes gràcies, consellera.
Bueno, podem... Gràcies a vosaltres.
Va, 10 i 3, 5 i 3, José Manuel Alcaraz, en aquest cas conseller del ple i recordant membre encara de l'equip de govern, malgrat que no té cartera ni competències. Molt bon dia, conseller, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, què tal, Pepo?
Escolti'm, per al·lusions directes a el que m'acaben d'esmentar, no sé si vol comentar doncs, això del pacte, al respecte de qui ocuparia la presidència, si Còrdoba o després vostè, o com aniria això?
Sí, la veritat és que s'estan acostumant a inventar-se coses des dels partits d'esquerres i del propi president que en diferents situacions i en esplenari doncs, van tenir que llamar l'atenció en un parell d'ocasions de coses que s'estaven inventant. Sobre això d'aquí que dius que té cosa que ser representant de gent per Formentera parli d'acords preelectorals i d'enganyar la ciutadania quan ells, l'any 2011, el senyor Jaume Ferrer va cedir l'acte de diputat a la Margalida de Font, sense dir res en les eleccions. I quan l'any 2019 la senyora Sílvia Tur va cedir l'acte de diputada a dos representants, van tenir tres diputats a passar la legislatura, no sé si ho recordeu ja.
Sí, sí.
Un del Partit Socialista i després un d'Esquerra Unida. Ningú que va anar a les eleccions sabia res d'això. El que es va comentar ahir del senyor Llorenç Còrdoba i jo era una qüestió que varen tractar abans de les eleccions, que en el cas hipotètic de que aquest senyor guanyéssim les dues urnes, en el cas hipotètic aquest d'aquí, i si el senyor Còrdoba no podia fer front en aquesta situació, tenia que donar-se aquest fet, sí. Doncs podíem parlar d'aquesta situació de canvi en el Consell. Però no hi havia res tancat, ni s'havia tractat en aquesta legislatura, ni s'havia exigit al senyor Còrdoba que fes front en aquest canvi, ni el senyor Còrdoba havia dit que no pogués fer front en aquestes dues àrees, o sigui, s'ha de diputat i s'ha de president del Consell. Per tant, en cap moment va estar damunt la taula aquesta situació.
Bé, ahir jo mateix li vaig preguntar al president Còrdoba com anava això i em va respondre en termes bastant similars als seus, senyor Caraz.
Bueno, menys mal que coincidim amb algo.
Bé. Vostè mateix, què més vol destacar del ple d'ahir?
Bueno, sobretot ara, el que vull és posar damunt la taula el tema que ha parlat la senyora Ana Juan, perquè... Jo a vegades em tinc que seure per escoltar segons quines declaracions. Que em parli de la vaga dels treballadors de Prefero i que culpi l'actual equip de govern, és que no tenen vergonya. Vostè mateix li ha dit que el representant dels treballadors, l'empresa Prefero, afirmen públicament i privadament que el tema de la vaga es passa acord a la qual van arribar en l'anterior equip de govern dies abans d'eleccions perquè hi hagués un augment salarial molt per damunt de lo que cobra qualsevol funcionari del Consell, molt per damunt de lo que cobra qualsevol treballador fora del Consell. I que aquest acord no es va plasmar amb absolutament res. I ara els treballadors mos exigeixen que compliquem un acord en el qual van arribar en l'anterior equip de govern.
Ah, però jo insisteixo, jo he vist aquest acord negre sobre blanc i no apareixen representants polítics, només de l'empresa o treballadors.
Hi havia un acord verbal en el qual eren, i l'acord verbal jurídicament és tan viable com l'altre.
Bé, l'acord verbal el diuen els treballadors.
Bueno, treballadors i l'empresa Prefero, perquè nosaltres hem estat reunint amb totes les parts durant tots aquests mesos. Ja. Han tingut que menjar-nos les reclamacions o parts de les reclamacions perquè l'anterior equip de govern va adjudicar tard i malament sa contracte, que pot ascendir a 1.600.000 euros d'indemnització. Ara s'estan fent els càlculs de quan comporta tot això d'aquí. I que vinguin a parlar-nos de sa gestió i de forma de tractar el tema de ses besures en su marrón que mos han deixat. Jo crec que primer hauríem de demanar disculpes en el poble de Formentera per la gestió que van fer. I després no exigir coses a l'actual equip de govern que ells varen malmetre, varen fer malbé i que ara ens trobàvem amb aquesta situació, però és la seva culpa.
Bé, conseller, deixi'm que li pregunti una cosa del ple d'ahir. Jo crec que és d'interès. No van aprovar la proposta dels socialistes al respecte de traslladar al Consell d'Entitats la moratòria de places turístiques, unes 3.800. Més enllà de la moció socialista, què pensa fer l'equip de govern amb aquestes 3.800 places? Es portaran al mercat o no? O com?
És que aquesta és una altra. Aquesta és una altra. L'anterior equip de govern aprova unes places turístiques i al cap de poc temps aprova un moratori. Però aquí, com quedam? Estava bé l'aprovació de les places turístiques, que segons ells diu que ho varen traslladar al Consell d'Entitats i ho varen acordar al Consell d'Entitats, i després decideixen congelar 3.800 places. Però això és una esmena a la totalitat de la política turística de l'anterior equip de govern. Perquè si tu aproves una cosa i al cap de poc temps aproves un moratori, el que aprovaves estava molt malament, idò. La nostra situació en aquests moments és que les moratòries legalment no poden ser eternes.
Sí.
I per això el Consell de Turisme ha apel·lat i el govern ha apel·lat amb nosaltres i amb la resta de consells, i la moratòria s'ha d'aixecar. Amb quins termes? Doncs nosaltres la prioritat en aquests moments és que es puguin comprar places de les que s'estan donant de baixa contínuament en aquests moments. Hi ha gent que vol donar la casa que tenia turísticament en els seus fills, hi ha gent que la vol dedicar al lloguer per tots anys, i s'estan donant de baixa tota una sèrie de places turístiques, i hi ha altra gent que vol comprar. La nostra prioritat en aquests moments és això d'aquí.
O sigui, que les que es donguin de baixa, que estan actualment en vigor, es puguin, diguem-ne...
Bueno, fins un límit, sí, comprar, sí, perquè en aquests moments sí. Que tinguin alguna tancat en aquest sentit? No, per això hi ha una comissió d'ordenació turística, per això ho traslladarem allà on toca, que és la comissió d'ordenació turística.
I amb les 3.800 congelades, què fem?
Però sí, és el que estic dient, que primer s'ha de fer un plantejament a la comissió d'ordenació turística a veure com ells com ho veuen.
D'acord. O sigui que, diguem-ne, prendré una decisió una vegada la comissió d'ordenació turística hagi pres alguna decisió al respecte.
Hi hagi un consell, també va parlar, de fer un estudi de càrrega de com estem en l'actualitat.
Molt bé.
Però que l'anterior equip de govern digui que no estan fent res perquè en tema d'habitatge, que està molt relacionat amb el tema de turisme, quan els greus problemes d'habitatge han vengut en tots els darrers anys, quan s'han legalitzat més places turístiques que mai, i ahir el Consell de Turisme ho va explicar, quan per primera vegada en la història del Consell de Formentera, que tenim les competències d'ordenació turística des de 1 de gener de 2008, per primera vegada aquest any tindrem un inspector de turisme que controlarà que l'oferta que hagi sigui il·legal. Ostres, de veritat és que jo a vegades escolta els representants dels partits d'esquerra que van governar durant 16 anys els seus partits fins fa 4 dies i no sé com tenen la barra de dir segons quines coses.
Bé.
No sé si vols que comenti alguna cosa més d'esplè perquè va durar fins les 3.
Si li pareix bé, si ho dic perquè he monopolitzat molt amb les meves preguntes i m'agradaria que també que s'expliqués una mica d'allò que vulgui.
Sí.
Ja anar acabant, per
es
això...
Es va aprovar el pla estratègic de subvencions l'any 2024, gràcies a que tenim pressupostos de 2024. Es van aprovar un parell d'estudis de detall, un de la zona industrial i un dels Pujols. Es va aprovar un interès general a una electrificació de baixa tensió a la Mola.
Sí.
Vàrem recolzar la proposta de la comissió de seguiment del codi ètic del Partit Socialista, perquè nosaltres no tenim pressupost res a amagar. Votar en contra de la proposta pel tema del pla pilot de desenvasos, perquè també tenen barra de dir que nosaltres no volem fer. Quan ells varen deixar perdre la subvenció de l'impost de turisme sostenible que hi havia per fer això, quan la persona del govern que estava aquí a Formentera es va deixar perdre la subvenció que tenien i aquesta persona va deixar de treballar un any abans de les eleccions amb el tema aquest d'aquí, quan els comerciants de Formentera estaven totalment en contra. Varen votar a favor del tema de la diada intercultural, perquè vostès avui de matí mateix parlava la tècnica d'immigració, del col·lapse que suposava un dia de festa, servei d'immigració de 3-4 mesos, un dia de festa. Clar, com amb molt bon criteri, la consellera de Benestar Social va decidir aturar. S'han fet moltes activitats durant tots aquests dies, com vostès mateixos estan posant a les xarxes socials, i s'ha fet un repensament de cara a l'any que ve a veure com es pot fer la diada, però d'una altra forma, sense tenir col·lapsat el servei d'immigració durant els demesos. es va fer la regularització, es va aprovar la regularització de Sauter i Giref, que sempre es porta en el primer trimestre per pagar el que hagi de diferència respecte a l'any anterior. I respecte a la proposta de Gent per Formentera, que el president va decidir votar amb l'esquerra en contra del criteri de l'equip de govern, era una proposta sobre els temes de Zona Blava, una nova regularització que, pel que molts diu la gent, està contenta de la nova regularització de la Zona Blava. Així ens van traslladar totes les reunions vecinals que van tenir abans d'eleccions i després d'eleccions. I ara, en aquests moments, el que s'estava fent és la configuració dels parquímetres i és una feina que s'està treballant. I per això no trobàvem de cap forma que haguéssim de votar a favor d'una proposta que la majoria de punts ja estaven arreglats i els altres, com el tema de les pantalles i tot això, s'estava arreglant. El president va decidir, de forma unilateral, desmarcar-se de l'equip de govern i ell sabrà la seva decisió per quin motiu va ser.
Conseller, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui un bon cap de setmana.
Igualment a tots, bon dia.